I vinga, tenim ja aquí en l'estudi el Cesc San Juan. Molt bon dia, Cesc.
Hola, Àlex.
El Cesc ens comenta l'actualitat esportiva, allò més destacat que hi ha hagut el cap de setmana, i també li demanarem perquè a partir d'un quart de tres doncs, serà el presentador del dia, a Andorra Televisió. Comencem per aquí, si et sembla. Qui tenim avui com a convidat al Plató Andorra Televisió?
Doncs podríem dir que tenim tres caps de cartell, perquè sí, perquè avui déu-n'hi-do, que comencem amb l'Estefania Troquet, que ve de l'Himàlaia d'aconseguir un cim de gairebé 7.000 metres i ens explicarà una mica com ha anat aquesta experiència. Després també tenim a Marc Revés amb aquesta prèvia d'aquest partit que jugarà a les 6 de la tarda, o sigui, a poques hores abans estarà aquí. Recordem que avui ell per sanció no pot jugar aquest partit, però ha estat molt protagonista en els darrers enfrontaments del combinat nacional. I acabarem, doncs, com sempre, tenint com a protagonista aquestes finals de la Copa del Món, però avui segurament amb un protagonista d'excepció com és Jordi Pujol, que realment doncs, un dels homes claus, no?, en aquesta organització.
I tant. És persona estratègicament ben col·locada i domina una part molt important precisament de tot l'aparell organitzatiu d'aquestes proves del Padel Món. Això, com diem, a un quart de tres. Andorra Televisió anda amb el resum, Cesc, de tot el cap de setmana esportiu, allò més destacat.
Sí, no sé si vols començar per aquí, pel bàsquet.
Sí, home, comencem pel d'avui, ja, no?
Sí, no?
Avui has estat bé a la matinal perquè deies que era una mena de derbi, no? Era un partit que va més enllà del que és un partit oficial de la selecció perquè hi ha alguna cosa en joc i molts cops això no ens passa, no? I tenim l'oportunitat de no quedar últims del grup i d'aconseguir un quart partit puntuant, cada sis partits puntuant quatre està molt bé.
Sí, que fa quatre dies això era impensable.
Això era impensable.
I sí, crec que hi ha moltes comptes pendents entre aquests dos equips. Recordem que vam coincidir en aquest premundial en la darrera fase, que també Andorra doncs, va fer un paper molt destacat, i hem coincidit amb aquesta Lliga de les Nacions. Recordem que l'últim partit que van jugar aquí aquestes dues seleccions va acabar guanyant Letònia, però va ser segurament el millor partit que ha jugat en tota aquesta fase que hem estat elogiant a l'equip de Koldo, doncs segurament el millor partit va ser aquell, però aquell dia no vam tenir l'encert de cara a porteria i una errada, diguéssim, en defensa doncs ens va ocasionar aquesta derrota. També ens van guanyar 4-0 en la darrera cita a Riga en aquest premundial, però en aquest primer partit de la fase de la Lliga de les Nacions vam aconseguir empatar fora de casa, que també era una cosa, una compta que teníem pendent. Va ser un gran resultat per Andorra, molt important, i per això ells també jo crec que vindran amb ganes una mica de revenja després d'aquest empat doncs, com dic, a Riga, que ja els han fet anar una mica malament tota la fase de classificació. A més, això no ho comentava a la matinal, però sí que és curiós que just ahir es va complir, va celebrar el centenari la nació de Letònia.
Ah, mira.
I va comentar doncs, això a l'entrenador doncs, que els hi faria il·lusió, evidentment, doncs, intentar treure un bon resultat en un dia tan especial pel seu país, un país que es va independitzar això el 1918, després va tornar a entrar a Rússia i crec que va ser als anys 90, no?, que va tornar a agafar aquesta independència.
Hi ha gent que té opinions molt diverses sobre aquesta Lliga de les Nacions. A mi em dóna la sensació que per un equip com el nostre jo crec que és una molt bona possibilitat perquè ja està bé participar a les fases habituals de classificació, no?, i de premundials o de preeuropeus, però vulguis que no, doncs clar, allà trobes que tots els rivals són molt superiors, com a màxim trobes algun amb el qual pots arribar a aspirar a rascar alguna cosa, però si no la resta de rivals sempre són molt més potents. Aquí ens acostuma a passar també similars, són més potents, però clar, són molt més de la nostra lliga. Per tant, jo entenc que hi ha molta gent que ho critica, però per un equip com Andorra em sembla que és una competició molt bona, no?
Segur, i pels altres segurament també, Hem estat veient partits molt interessants ahir, en la jornada d'ahir, doncs tothom estava molt pendent d'aquest doncs, Anglaterra-Croàcia, sí. També un Bèlgica-Suïssa que va ser realment espectacular. I bé, és canviar aquests partits per abans eren amistosos, tampoc, la veritat és que jo crec que s'ha guanyat molt, i sobre, especialment, com dius, a equips com Andorra, que potser no tenim opcions d'anar a una Eurocopa, però com a mínim de classificar-nos per la fase que farà Geòrgia, un equip que vam empatar amb ells la setmana passada aquí, i jugarà aquesta fase final, que jugar ja una fase final, aspirar a jugar una fase final, doncs ja seria espectacular, no? I bé, doncs, sí, són al·licients que sumen, diguéssim, al que no estem tan acostumats.
Espanya, que volia, no ha pogut, precisament perquè aquest partit l'ha condicionat molt, tot i que va començar molt bé Luis Enrique, 5-0, em sembla que va ser, no? Contra, sí.
6-0.
6-0 contra Croàcia. Anglaterra.
No, Croàcia.
Ai, Croàcia, perdó.
Va començar guanyant Anglaterra.
Va començar guanyant a Anglaterra, després el 6-0 aquí, però després es va torçar una miqueta la cosa.
Sí, el que és el futbol, ara és el pitjor entrenador de la història.
Bueno, és molt curiós.
Anem d'un extrem a l'altre sempre.
I el que és curiós també és que en aquest partit que deies tu, ja, o sigui, en 5 minuts un equip va passar de jugar a la Final Four a baixar de categoria.
Sí,
és curiós el tema, eh? Però és així.
Sí, sí, i Espanya va ser la que va estar classificada més minuts, crec, però al final s'ho van portar...
Harry Kane sí. Al final va demostrar les seves dots de golejador i va ser, doncs, qui va materialitzar precisament el gol de la victòria, tot i que, com dèiem, amb un molt bon gol, per cert, Croàcia es va posar pel davant en el partit. Alemanya va ser de categoria.
Sí, sí, per exemple. Sí.
Avui hi ha un França-Holanda, em sembla que és, o Holanda-França?
Són quatre lligues, sí, una Holanda-França que qui guanyi es classifica,
sí,
com a primer. I això, són quatre lligues i bé, França baixarà a la Lliga B, en aquest cas.
Si et no, sembla... Perdona, Holanda-Alemanya. Holanda-Alemanya, em sembla que és. O Alemanya-Holanda.
I... Alemanya ha baixat segur i, sí, i crec que estan empatats amb 6 punts.
Crec que no juga res en aquest partit.
D'acord.
Però...
França té 6 punts i Holanda 6, no? Estan empatats, crec.
Ara obro la pàgina aquí de la UEFA, perquè no em voldria equivocar. I el partit, com dèiem, que hi ha avui és Alemanya-Holanda. Exacte. Uh-huh. Alemanya-Holanda.
I Holanda tindrà que guanyar per certificar la classificació, imagino.
Sí, ara mira aquí les classificacions, standings, que és que avui va una miqueta lent, està fent el mandrós una mica. França té 7 punts i Holanda en té 6, és un grup de 3 en aquest cas. Holanda té possibilitats, evidentment, de rebassar-li aquesta primera plaça, però Alemanya segur, perquè porta un punt en 3 partits. O sigui que...
Sí, sí.
Suïssa ha donat la sorpresa també, superant a Bèlgica, en aquest cas per Averaix.
I perdia 2-0.
I perdia 2-0. Portugal és en l'altre grup i Anglaterra, com diem, és el quart equip que jugarà a la Final Four. Per tant, només queda un equip per decidir, que és en aquest grup 1. Com dèiem, serà França-Holanda. Depèn del que passi avui en el partit que es jugarà Alemanya, exacte.
Destacar la fase de Portugal, que ha estat, sí, molt bé, la veritat, i amb aquest empat a Itàlia.
Acolliran la Final Four. Uh-huh. Doncs 6 de la tarda i algú diu, ostres, i a aquesta hora, no sé què, a veure, com que s'ha de fer coincidir amb el partit que juga Geòrgia, malgrat que ja no hi hagi res a apel·lar, però les normes són les normes.
Són 4 hores.
I hi ha una diferència important, em sembla que no arriben a 4.
No? Em sembla que m'han comentat que seria, que si juguessin a les 9 del vespre seria a la 1 de la matinada allà.
Llavors, clar, bé, sí, han d'agafar l'horari més allunyat i... Per nosaltres és més d'hora, per ells és més tard.
Que és una llàstima per nosaltres, perquè...
Sí,
sinó que, clar...
Home, la veritat és que sí, perquè estic segur que de la manera que està enganxant ara la selecció i amb l'empenta de l'altre dia, l'empat aconseguit, etc., hagués pogut anar-hi moltíssima més gent, crec, que la que podrà anar avui. Però, bueno, és el que hi ha i les normes són les normes.
Centrant-nos en el plan esportiu, tenim un parell de talls.
Baixes?
Sí, baixes importants. Jesús Rubio i Marc Revés, segurament... Tots dos són titulars indiscutibles, no? Però Marc Revés segurament és una baixa sensible perquè és al mig del camp, és un home que ha estat molt important als darrers partits. Recordem que amb ell vam aconseguir la victòria a Liechtenstein, la històrica victòria contra Hongria amb gols d'ell. I bé, la veritat és que és una posició clau, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot també important perquè els seus substituts naturals, Marc Pujol, Marcio Vieira, doncs també són baixa. Així que, no sé, Marc Ferrer... pujar un defensa, fer-lo pujar al mig del camp, hi ha diverses opcions, hi ha alguns homes que podrien entrar en aquest lloc. Si et sembla, sentim el que deia el seleccionador Coldo Álvarez.
És un jugador que no s'aporta molt i en Valdés fa una varilla que han jugat absolutament tots els partits i que no es tocarà posar algun nou. Pues bueno, hasta cert punt li dona l'oportunitat a algú, no hem de mirar com un aspecte positiu, algun altre tindrà l'oportunitat de demostrar-nos que està capacitat per jugar aquí.
Letònia que arriba després d'arrencar un empat al Kazakhstan, o sigui, arriben també en bona dinàmica. Els letons sumen els mateixos punts que Andorra, com deies abans, 3 en aquesta lligueta. Ara sentirem justament l'entrenador letó, el Miksu Patalainen.
We do realize that tomorrow is going to be a difficult evening for us.
Estem segurs que el de demà serà una tarda dura per nosaltres, no en tinc cap dubte. No estem confiats, no estem relaxats. Ens prenem aquest partit amb seriositat. Hem pogut comprovar que Andorra ha crescut enormement i ens prenem el partit en funció de com els hem vist jugar.
Doncs per Ràdio Nacional, a les 6 de la tarda i Andorra Difusió.
Que deu ser finlandès aquest senyor, no? Aquest cognom, Patalainen.
Segur. Jo crec que allà hi ha molta connexió, doncs sí, amb Illes Feroe i tot, bueno, tot allò al Mar Bàltic.
Doncs 6 de la tarda, com dèiem, comiat en aquesta Lliga de les Nacions per la selecció andorrana a l'Estadi Nacional i, com dèiem, amb l'objectiu d'aconseguir doncs, puntuar en 4 dels 6 partits jugats, que jo crec que seria fantàstic, i després evitar el fanalet vermell d'aquest grup dins de la quarta divisió. Anem al bàsquet.
Anem al bàsquet amb aquesta derrota 84-95 contra altre cop un dels millors equips de la Lliga, que venia d'aconseguir 2 victòries consecutives, ja classificat a l'Eurocup, i que venia sobretot doncs, amb 2 ex del Morabanc, doncs, que també va fer molta il·lusió de veure i que van destacar força en el partit, com van ser Jaime Fernández i sobretot Jordi Cermadini. No?
Comentàvem aquest matí que tu, o sigui, tu just a l'acabar el partit no mires l'estadística i no penses que Cermadini ha fet 32 de valoració. Però clar, després ho mires i dius, no ha fallat ni un tir de 2, ha agafat no sé quants rebots, les faltes que li han fet... És que...
El poc que ha fet tu ho ha fet bé,
no?
És una passada. I també mires l'estadística i també sembla, no sembla que haguin perdut, perquè veig veure que havien guanyat el rebot, que bé, la veritat és que va ser un partit així que potser el joc interior no es van superar, no? També la força física, no?
La veritat és que sí. A veure, el fet que Andorra no té a David Walker, que és un jugador important i ja fa temps, evidentment, que no hi és, però sobretot si hi ha un jugador que està on fire absolutament ara, que connecta amb el públic, que dona aquella empenta, aquella energia, és Musa Dianye. I Musa Dianye estava tocat, ho va intentar, però jo crec que va fer molt bé de parar perquè s'hagués fet mal. No podia.
I moralment va ser un cop dur, jo crec, sí. Que... Perquè el fet d'intentar-ho...
Ah, i a més, no... Stevich es va posar en 3 faltes, Whittington també... Upshaw no està rendint segurament al nivell que s'esperava. Clar, la cosa anava una miqueta fluixa.
Potser Dylan Ennis tampoc tenia el seu millor dia. A vegades una mica anàrquic, no? Potser va faltar aquest equilibri amb el joc interior i a vegades també doncs, moltes accions més anàrquiques que es van perdre moltes pilotes també. També Unicaja.
15 em sembla que deia a la roda de premsa, oi?
Pues mira,
15 pilotes.
Ho tinc aquí.
Que jo crec que són moltes.
Sí.
Crec que eren 15, sembla, oi, que vau dir? Pilotes perdudes.
A veure si ho saps veure tu, perquè jo... No sé, aquí on surten les pilotes perdudes, ara m'he perdut.
Sí, sí, balones perdidos, 15 a nosaltres, 11 a Unicaja. Uh-huh. Clar, són 15 vegades que tu no arribes a tirar, no que fallis, que no arribes a tirar. I clar, jo crec que això contra un equip com l'Unicaja és molt, molt avantatge. Uh-huh. A més, algú que és molt segur... com, per exemple, Andrew Albici, se li van escapar 2 o 3 boles de les mans com de relliscar.
Només començar,
sí,
sí. Una
cosa estranya, no? Però bé, en definitiva, jo crec que va ser una victòria totalment justa de l'Unicaja, que a partir del moment en què va remuntar aquell avantatge inicial de l'Andorra, que es va posar amb 7 o 9 punts amunt, jo crec que va donar una imatge de solidesa, un equip llarguíssim, o sigui, té una banqueta llarga perquè sí, i
no es nota.
Quan... I no es nota, sí. Jugant, és un equip molt físic,
Brian Roberts, realment NBA aquell tio.
Molt bo, base nord-americà, molt bon jugador. I no sé, a mi m'agrada molt. Unicaja sempre és un equip que sempre m'ha agradat. Els hi faltava un jugador que m'encanta, que és l'Alberto Díaz, que és un base jove, pèl roig, no? Que... d'aquells que dius, és un complement. No, és un complement no, perquè tu mires l'estadística que acabes partits i dius, carai, quin partidàs. I després això, una altra vegada, doncs, molts punts encaixats, això sí. Clar, que l'altre dia analitzava, i en el Twitter ho vam posar, que clar, l'Andorra juga a tal ritme, juga en possessions tan ràpides, que crec que hi ha moltes oportunitats en el rival, també.
És el que diu Ivon Navarro sempre, sí.
I clar, això, si l'equip rival està encertat, doncs passa el que va passar l'altre dia, clar, que es perd. Jo he de dir que no em va agradar que es xiulés en el Jaime Fernández.
Em va sorprendre molt que fos tan
perquè
gran.
Perquè a més era, però molt, o sigui...
Va ser molt fort.
Se'l va xiular moltíssim. Evidentment que la gent faci el que li doni la gana. Només faltaria, però de la mateixa manera que hi havia gent que li va agradar, suposo, doncs a mi no em va agradar gens. Jo crec que un jugador que ens va ajudar tantíssim l'any passat a aconseguir la temporada que es va fer, no sé, quan hi ha coses d'aquestes hauríem de pensar què ens passaria a nosaltres. Si tinguéssim professionalment una oportunitat de guanyar molts més diners, de tenir un horitzó esportiu superior en el que segurament se't planteja aquí, o que tu creus superior, tu, com a professional de la teva feina, què faries? Doncs probablement ell va fer el mateix que faries tu.
Jo intentant entendre, imagino que la lectura és que, clar, s'havia fet un contracte de 3 anys i potser la gent veu Unicaja, un equip ara ja no tan llunyà com nosaltres, tot i que bé, jo crec que sí que ho és encara. I és normal que prengués aquesta decisió, però bé.
Bé, sembla que independentment de la decisió del jugador, sembla que va ser més una qüestió de forma que de fons.
Sí, és la segona vegada que li passa, ja.
Està acostumada que li marxin jugadors.
Sí, sí, mira el tracte que va tenir Xermadini.
És que, a més, fins i tot si tu mires, és un bon senyal que et marxin jugadors, perquè vol dir que han jugat bé i que han fet una bona temporada i que, a més, la direcció esportiva i tècnica amb el Francesc Solana, coi, és impecable, perquè cada any han marxat jugadors perquè hem fet molt bona temporada i cada any se n'han portat de nous que potser han tornat a marxar perquè hem fet bona temporada. Vull dir que es fitxa molt bé aquí.
És que m'es va deixar diners, Caldarilla, però bueno.
Però bé. Bueno, en definitiva, demà partit d'Eurocup, Cesc,
Estrella Roja. Sí, Estrella Roja, la veritat és que un partit molt complicat, però que en cas de victòria ja no dic que pogués assegurar aquesta classificació, perquè la veritat és que tant a la Lliga Endesa...
Està molt ajustat tot.
Sí, sí. Així que em deien com Unicaja, que ja està classificat, nosaltres la veritat és que s'ha de patir fins al final.
Sí, està en aquest grup A de l'Eurocup i el Mònaco, líder, amb 5 victòries i 2 derrotes, Estrella Roja i Morabanc, segona i tercera plaça, 4-3, Galatasaray i Ratiofarm, 3-4, i a la cua l'equip italià, el Germani Brescia Leonesa, amb 2-5. Però, com diem, demà 8a jornada, antepenúltima jornada, I a veure quina situació trobem. Demà el partit es juga a les 8 del vespre. També transmissió en directe per Ràdio Nacional, Andorra Difusió i Andorra Televisió, en aquest cas també.
Correcte.
Cesc,
no BPC. No hem dit la classificació de la Lliga. Novens, continuem iguals.
Uh-huh. Mm. El BPC va fer una remuntada que déu-n'hi-do.
Sí, sí, espectacular. Després de perdre aquí contra el líder, la veritat és que era un partit que estava marcat en vermell d'alguna manera, perquè era un derbi també, abans que parlàvem de derbis, doncs aquest sí que la veritat és que hi ha força rivalitat entre el FOA i el BPC, i la veritat és que la victòria va ser brillant, perquè va estar tot el partit a remolc, el BPC, va començar dominant 10-0 el FOA, i abans del descans vam aconseguir empatar 10, però després el FOA es va tornar a ficar 20-10, després van tornar a empatar 20-20, i semblava que aquest seria el resultat final, però en el darrer instant, un assaig d'Agustín González també en transformació, espectacular, la victòria 20-7 i ens situa ara, doncs mira, tercers classificats, tot i que també és una lliga que a banda del primer, que és el Toulouse, que té 32 punts, està molt ajustat després, perquè el segon és el Larise, que en té 24, després el BPC en 23, els mateixos que el Mirapist, i el Taüig, que també té 23 punts, però el sisè té 22, o sigui que tampoc es podem relaxar. Llavors ja sí el setè, que és el Foix justament, que en té 20, hi ha un marge una mica més ampli ja.
Mm-hmm. Molt bé, què més en destaques? Però ara ja telegràfic, que ens queda un minut. Doncs
pues déu-n'hi-do, perquè hi ha coses. Mira, ràpidament, la Mímica, que va ser 38a a l'Evi en aquesta primera Copa del Món, es va quedar 23 centèsimes del top 30. La victòria va ser per Micaela Schifrin. La propera cita a Killington, aquest mateix cap de setmana, una nova oportunitat. També, per cert, aquest proper cap de setmana, però ja que és més el dilluns-dimarts, també tindrem la primera Copa del Món per Joan Verdú. Mònica Ramírez, que va fer rècord d'Andorra dels 50 metres lliures, rècord d'Andorra absolut, estem parlant de piscina curta, ho va fer justament amb el Campionat d'Espanya d'hivern de piscina curta a Barcelona, va fer un temps de 26.83, que li va servir per ser 18a en aquesta final. Bé, de fet no es va classificar per la final, en les sèries. Cardelús, també una actuació destacada, va ser 17è, el seu millor resultat al Mundial, tot i caure a la segona volta. En la primera volta havia superat a 7 pilots, però va anar per terra, va poder-se aixecar de nou i bé, va poder quedar-se doncs, a només 2 posicions de puntuar, haguessin estat els seus primers punts en un Mundial. Per cert, que ja el proper cap de setmana ja provarà la nova KTM, la moto que tindrà l'any que ve, de l'Àngel Nieto Team, i per